Com el nostre Parlament ens està contraprogramant tots els dijous, ja sabem que és un any, una temporada amb molta activitat política. Només faltaria, el que nosaltres hem fet és traslladar l'espai de la Núria Prenafeta els dimecres, tal com us hem anat anunciant durant tota la setmana. I avui la Núria ve amb un, doncs amb un contingut que realment m'ha interessat molt. Ella mateixa m'ha passat molt material del que avui volíem parlar, i ara estàvem parlant fora de micro, no, una mica, durant la publicitat, i li deia: tots portem un corrupte a dins, Núria? I m'ha dit sí, sí, i tant, no, és que no es pot perdre la perspectiva. Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és així, les misèries que van implícites a l'ésser humà són per tothom, fins i tot pels polítics.
Sí, algú deia alguna vegada que tots tenim la possibilitat del bé i del mal. Si considerem que la corrupció és la part del mal que tenim els humans, o una part d'aquest mal, doncs òbviament tots podem ser corruptes. Ara, el que passa és que els que tenen menys poder tenen menys possibilitat de corrupció que els que tenen accés a grans quotes de poder.
Que no vol dir que no tinguin un corrupte dins, el que passa que no el poden exercir.
Exactament.
Avui parlem de corrupció, de polítics i corrupció. Em direu, carai, doncs, que estrany, no? Perquè n'estem sentint a parlar, i molt, en ambdues vessants, perquè també estem veient figures de la política internacional. El president d'Uruguai, ara s'han celebrat eleccions, ho serà fins al mes de març, ell diu adeu al mes de març i se'n va amb una carrera política com a president impecable i amb un afany de demostrar que la transparència no només és possible, sinó que doncs causa un exemple viral d'unes dimensions de país, no?
Exactament, i ell mateix és l'exemple, no només la política que ha dut a terme al seu país, sinó ell, la seva manera de vida, la seva senzillesa, l'evitar el que jo anomeno la síndrome del cotxe oficial, que és envoltar-se de tots els privilegis que ser un cap d'estat d'un país gran, doncs
sí, t'ofereix. Sí, estem parlant d'Uruguai. Mujica és el president d'un país, no és dels més grans de Llatinoamèrica, més està envoltat d'Argentina i de Brasil, que són països amb unes polítiques molt corruptes.
Exactament, per tant és com un oasi al mig de la selva en aquest sentit, així que esperem que l'exemple perduri no només a l'Uruguai, sinó també als països del voltant. Home, i que vingui cap aquí també estaria bé, no?
Clar, em deies que no cal, donar el 90% del teu sou a causes benèfiques i viure d'una manera humil. És una elecció de Mujica que nosaltres no només respectem, sinó que aplaudim, no? Però que es pot ser un molt bon polític en l'estaf polític, no? I també ser transparent i impecable.
Evidentment, és a dir, ell ha trencat amb el sistema de vida d'un president de govern, amb la imatge que tenim. Per tant, això és la seva elecció i la gent l'aplaudeix perquè troba que això el fa més humà, més proper, també amb una imatge més d'honestedat i de transparència, que és el que ell ha volgut aportar al seu govern.
Quina és l'essència d'un polític? Per què una persona decideix, a grans trets, després hi ha els factors individuals de cadascun, però quin és el factor general que fa que una persona es dediqui a la política?
Això, òbviament, t'hauria de dir que s'ha de preguntar a cada persona que es vol o que es dediqui a la política. Ara bé, la teoria
quina
diu
seria,
que...
Exacte, quina seria la teoria?
Diu que és unes ganes de treballar per la gent, per ajudar a crear societat civil, estructures de societat civil. És a dir, jo em poso en política per aportar un valor a la gent a qui represento, a les persones que m'han votat i a les que no m'han votat, als ciutadans.
És a dir, és una vocació de servei públic.
Òbviament, de servei, fixa't. De servir vol dir, en alguns moments, haver-se de sacrificar, estar disposat a què per la gent, a què perquè aquesta societat avanci. I què és el que passa moltes vegades? Doncs que, paral·lelament amb aquesta voluntat, amb aquest projecte polític, amb una visió de país, també hi ha la persona, l'ésser humà que hi ha al darrere del polític i que hi és sempre, no? I llavors, que és una pregunta que jo també faria a cada polític, és: què esperes tu de la política? Què rebràs? De quina manera creus que et pot transformar, que no et pot transformar? Com estàs disposat a afrontar els reptes que els teus projectes que vulguis tirar endavant et presentin. És a dir, què passa si hi ha algun moment que has de prendre una decisió que va en contra dels teus valors? Dels teus valors que tenen a veure amb el teu projecte polític o dels teus valors com a ésser humà?
Clar, és el primer que s'hauria de preguntar un polític és, doncs, això. Què esperes tu del teu pas per la política? Vols que sigui un pas amb uns objectius determinats i un període de la teva vida? O vols que sigui la teva raó de viure, el teu futur i quedar-te allí per sempre?
Clar, i llavors aquest és el perill. Quan la comoditat de la cadira o la importància de la cadira o del nom protocolari que tingui el teu càrrec et sedueix molt, o bé, és la professió que tu has triat, en el fons, si ets sincer amb tu mateix, t'adonaràs que la prioritat no són els ciutadans, sinó tu. És a dir, podrà passar que prenguis decisions o emprenguis accions que la prioritat siguin, d'alguna manera, salvar la teva posició en aquella cadira. Uh-huh. Més que no pas procurar el bé públic. Quan passi això, ja estem entrant, des del meu punt de vista, en uns certs nivells de corrupció. En corrupció ètica o corrupció moral, tot i que no té per què ser corrupció legal, per entendre'ns. Pot ser que no entris en cap delicte ni que hagis fet res en contra de les normes del partit.
La corrupció té moltes variables, no?
Sí, però ja s'està gestant a dintre teu un miro més per mi que no la visió que tenia jo de transformar la societat.
És a dir, estic actuant amb un benefici personal, individual, i m'està important ben poc que estigui perjudicant, no?
Aquí està.
És a la gent que
representa. Per tant, qui és primer? Qui ha de ser sempre primer? Evidentment són els ciutadans i el país. Això és obvi. Ara, què és el que passa? La política té a vegades moltes trampes, no? El poder sedueix i a vegades un es pot deixar seduir sense ni tan sols adonar-se'n i considerar que és una persona important i que, com que és algú important, se l'ha de preservar. I això és una confusió, perquè el que és important no és la persona que ocupa un càrrec, sinó el càrrec. Si tu ets ministre del que sigui, el que és important és el càrrec de ministre, no la persona que l'ocupa. Si tu deixes el teu lloc, un altre vindrà i l'ocuparà.
Per això és tan important, no?, que els polítics comptin amb professionals al seu voltant que no perdin aquesta perspectiva. Perquè som humans i és fàcil perdre-la, no? Pot passar, òbviament, entenem que tu fas un treball personal, però és important que hi hagin preparadors, assessors, consellers, però també un coach, no? Tu moltes vegades m'has parlat del coaching polític, no? Algú que sigui absolutament invulnerable, no?, amb aquest entorn més tancat i que doni un sentit, una perspectiva, no?, amb aquesta figura.
Sí, és justament aquesta una de les funcions principals que té un coach polític. Que està especialitzat, doncs, pot ser que estigui en altres coses, però quan treballes amb polítics el que fas és tenir cura de la persona que hi ha en aquell polític. Perquè si tens cura de la persona, probablement la seva acció política serà més coherent i més congruent amb els seus propis valors. Clar. I amb la visió que ell tenia de la societat, no? I amb el seu projecte
i ell podrà ser polític. Més honest amb ell mateix, entenc.
Exacte, i a més quan, clar, la gràcia que té la professió polític és que està basat en l'art de la comunicació. Clar, nosaltres els coaches el que fem són preguntes. De fet, ens caracteritzem per fer bones preguntes. Quan tu fas bones preguntes aconsegueixes bones respostes i això fa que s'estableixi un nivell de comunicació bastant superior al que un es pot fer amb si mateix, no? Pots tenir un nivell de conversa molt més amplificat i pots situar el polític en un punt de vista d'un observador diferent. És a dir, és com si tu poguessis veure't en segona persona a tu mateix.
Explica'ns una miqueta més això. És a dir, el polític no només tindrà la seva visió subjectiva d'ell mateix i de la funció que està fent, sinó que tindrà una visió objectiva des de fora.
Clar, per què? Perquè quan algú et fa preguntes que tu no t'havies fet abans, pots reflexionar sobre àmbits i aspectes que potser no t'havies plantejat. I en política passa que hi ha xocs de valors. Potser el teu partit et diu que hi ha un apartat de la llei, d'una llei que La idea del partit és aquesta, però pot ser que tu pensis que no. Tu tens la teva pròpia visió. Llavors, què està passant amb els teus valors? Què estàs disposat a sacrificar i en nom de què? Estàs disposat a sacrificar els teus valors per conservar la cadira? O estàs disposat, al revés, no? A sacrificar els teus valors perquè s'aprovi aquella llei perquè t'interessa continuar ocupant aquell càrrec?
Entenc que és una d'aquestes professions, n'havíem parlat al començament de la teva col·laboració al programa, i em deies, hi ha professions que tenen un component de pressió sobre la persona que doncs són més vulnerables o són més sensibles a necessitar, no? Ajuda per dur la seva tasca, per dur-la a terme. Entenc que la professió de polític és una d'aquestes.
És una d'aquestes. A més, el polític, jo crec que deu ser el perfil professional que té més pressions de més bandes diferents, de sindicats, del propi partit, de l'oposició, de la ciutadania, dels mitjans de comunicació...
De la gent que representa, els que els han votat i els que no.
Exactament, de tots els àmbits de la societat, de la pròpia família, dels amics, de tothom. Per tant, què li pot fer falta amb aquest polític que potser té assessors de tot tipus, però que són assessors de qüestions específiques, d'àmbits d'expertise concrets? Clar, el coach el que fa és parlar-li de tu a tu. És a dir, en una conversa de coaching, un no és ministre, un no és cap de govern, un no és director de no sé què. És una persona, amb nom i cognoms. Per tant, és una conversa de tu a tu en què poden sortir coses que ningú s'atreveix a dir-te. Perquè normalment totes les persones que estan treballant amb tu depenen de tu. Així que a vegades hi ha uns quants aduladors que rodegen a certs nivells polítics com a mínim, no?
Passa en les empreses. Per què no ha de passar en política, no? Finalment...
Exactament. I a més parlem de com un coach pot contribuir a preservar el nivell d'honestedat d'un polític perquè no tingui temptacions de corrupció. Ara bé, també serveix perquè quan tu analitzes una estratègia de cara a un plantejament polític, doncs puguis adonar-te de moltes més coses, no? Preveure molts més factors que no havies previst. Simplement per això, perquè algú te pregunta d'una manera diferent, lligant el teu objectiu amb la teua persona.
El coaching polític és una activitat que en els països anglosaxons és pràcticament imprescindible, no? Les persones que doncs exerceixen i arriben a càrrecs públics entenen la responsabilitat política també molt disassociada, no molt disassociada de la seva persona, no? I entenen que no només ho han de fer bé i han de ser transparents i han de ser exquisits, sinó també ho ha de semblar, no? És un treball també que han de fer, no?, amb professionals. A les nostres latituds això és diferent. Els polítics, cada vegada més entenc que tiren de professionals, no? Però més de professionals de la imatge, no? Estan cuidant molt el que comuniquen, però no estan cuidant gaire el com ho faran, no?, i el que representen i quina càrrega és per ells.
Sí, si mirem només la part estrictament comunicativa, sí. Per exemple, els polítics són persones que tenen altes habilitats lingüístiques, però moltes vegades amb un baix contingut semàntic. És a dir, no?
Això que has dit té molt contingut.
Sí.
Núria.
A vegades pots agafar el fragment, no diré noms, però sí. D'algun polític concret, quan no vol respondre una pregunta que li resulti incòmoda i com comença a fer giragonses...
Té l'habilitat, exactament.
Però arribem ara ja suficientment al posem per cas al periodista, per evitar respondre de manera directa i, en canvi, sembla que aquella resposta ha quedat fins i tot coherent. Ara, si tu l'analitzes, dius, a veure, quina és la conclusió? Com podria resumir tot això que ha dit en una frase? I moltes vegades costa. És a dir, no hi ha, a vegades, una transparència comunicativa perquè a vegades potser no se sap ben bé ni què es pot dir. O no vols dir el que potser t'estan preguntant. Llavors, són estratègies evitatives, per entendre'ns, no?
I en aquest sentit, doncs, suposo que un professional com un coach polític és el que fa aquesta feina, no? Saber disassociar el que pot dir, el que no pot dir, però sobretot com ho ha de dir i el que ha de sentir. sí. I el que s'ha de creure.
Fixa't, no és tant un entrenament des del punt de vista de habilitats persuasives, sinó de treballar la congruència...
De suport a aquestes habilitats.
Clar, però és... O sigui, quan ets realment un bon comunicador? Quan dius el que sents. Quan un polític diu el que sent amb passió, és totalment congruent, és totalment transparent i és fàcil de percebre. El problema d'un polític és quan ha de dir alguna cosa que no sent per dintre. Llavors aquí ja, sí que està dissociat la persona del discurs. I quan això passa és quan veus que es mou a la cadira, que fa pauses per poder recuperar el discurs i que tingui una coherència, perquè l'ha d'anar elaborant la coherència, que no és el que ell pensa. Ha de ser complicat, això.
Tornem amb el tema de la corrupció, tot i que és molt important, no?, saber com un coach polític treballa amb el polític, amb l'individu. Suposo que no és tan diferent com treballar amb els problemes d'una persona, no?, perquè finalment és el que són, no? Són persones. Però tornem amb els temes de corrupció, que tant ens sentim parlar, que ens arriben sobretot del país del sud, d'Espanya. És increïble el que està passant cada dia, ja ni ens sorprenen, no, les coses. Jo conec una persona molt lligada a mi, un padrí, que un dia em va dir, ja fa uns anys, em va dir: mira, els països tenen els polítics que mereixen. Estàs d'acord?
Completament, perquè fixa't, si les persones, jo diria Espanya, però podria dir Andorra, Portugal, Itàlia, aquests països més llatins del sud d'Europa, tenim aquella cosa de la picaresca, en certa manera, i això funciona, no és generalitzat, o sigui, no és unànim, però sí que està com un menestès que, per exemple, si pots en algun lloc i evitar que et faci una factura, escolta, et ve el pintor a casa, doncs va, escolta, no em facis factura, que m'estalvio si és Espanya l'IVA, si és Andorra l'IGI. Això què és, sinó corrupció? Per tant, una societat que fa això, que si pot pagar els mínims impostos els paga, si pot evadir-los i té mitjans els evadeix, si això no està mal vist en la nostra societat, els polítics són producte dels valors de la nostra societat. Tots compartim uns valors. Si te descarregues coses d'internet de manera que no ho has comprat, ho descarregues de manera il·legal, fins i tot estàs delinquint, però està mal vist a la nostra societat, això. Quan algun company, algun amic ens diu: m'he baixat tal música de no sé qui. I mira, fa com gràcia perquè he trampejat una web, no?
Sí, sí, el que parlàvem amb el Flavio fa una estona. No vull pagar o no puc pagar un bolso que val 3.000 euros o em compro una imitació. Això és un grau de corrupció. Exacte. En el qual tu estàs participant.
És un grau de corrupció i, a més, en aquest cas, vols fingir el que no ets.
A sobre, així ho tens tot.
Clar, perquè si no t'ho pots permetre, què vols demostrar, què vols fer veure que ets i que no ets en realitat? Vols fer veure que ets ric quan no ho ets?
És a dir, que el grau de corrupció d'un país és responsabilitat de tots, no?
És responsabilitat de tots. Aquí està la qüestió.
Sí?
Per tant, en el fons, que en un territori hi hagi un alt percentatge de polítics corruptes no vol dir altra cosa que aquella societat s'ha de mirar una mica al melic i de veure què ens està passant a tots perquè els nostres representants siguin així. Què ens està passant? Què estem fent malament? Per tant, el que estem parlant és d'una crisi d'ètica, una crisi de valors que va molt més enllà d'una crisi econòmica. Al final, la crisi econòmica és perquè han fallat els valors. Els valors ètics han fallat. I això ha generat uns comportaments que han tingut un impacte molt negatiu en l'economia.
Donar tota la culpa a la classe política no és del tot just, doncs.
No, perquè a veure què faríem molts de nosaltres, i ho dic en primera persona del plural, si haguéssim estat en política, quan ningú mirava tant despeses de representació, no? Que aquí s'han colat molts gols amb les despeses de representació, I ja no parlo d'activitats marcadament delictives, no? Però aquest aprofitar-se de tot el que el meu càrrec em posi a disposició, de dietes, viatges, poder viatjar en business, tenir una targeta per despeses... Clar, tot això no estava controlat. Que haguéssim fet qualsevol de nosaltres, i és una reflexió que trasllado als oients, sí, haguéssim tingut a la nostra disposició això. No gastar quan tots gastaven, viatjar amb turista quan tots viatgen en business... Quina hagués sigut l'elecció individual de cadascú de nosaltres? Per tant, ser polític és tenir a l'abast poder i, per tant, temptacions. Així que hem de canviar els nostres valors, hem de treballar la nostra honestedat personal per poder exigir als polítics el mateix nivell d'honestedat.
És evident que vivim un canvi de paradigma. I que societats petites hem començat amb l'exemple del president de l'Uruguai. Nosaltres, per exemple, Andorra, que és una societat molt petita, molt controlada, també viu un canvi de paradigma, no? I estan treballant amb l'excel·lència i amb la transparència, que em sembla superbé, no? Suposo que hi ha molta feina a nivell socioètic, a nivell global, però també el polític haurà de fer un treball personal realment extens, no, Núria?
A mi m'agradaria que el fessin.
La Núria Prenafeta és coach, ens acompanya cada 15 dies aquí en aquest espai Pals a les Rodes i ens parla de temes molt diversos. Avui hem iniciat, no?, aquesta fase també de la Núria de coaching polític i espero que la puguem continuar perquè realment és molt interessant, perquè fa molt reflex, no?, del que som realment com a societat, és evident, no?
Sí, sí, a veure si prenem mesures.
Núria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Ens veiem en un parell de setmanes. Nosaltres marxem perquè a partir de les 5 de la tarda i després del mini-flash informatiu donem pas precisament a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, com és habitual tots els dimecres, a través de la vostra cadena de ràdio i televisió i també a través d'Andorra Difusió. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Ens retrobem demà al punt de les 3 de la tarda a Ràdio Nacional d'Andorra, que ara ho creu.